migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Els idiomes han de ser un pont i no una diferència. Això és una qüestió que penso que és de calaix, no? Els idiomes estan per comunicar-nos, per posar ponts, per fer les coses millor i per enriquir-nos culturalment. Això és un què. Però quan t'imposen un idioma, a vegades, quan hi ha la imposició, a vegades el que es produeix és l'efecte exactament contrari. Hi ha un què davant de tot això i davant d'aquesta situació, i és una xifra que no sé si preocupa o no. No ho sé, però és la que és. Cada cop menys estudiants d'altres comunitats autònomes venen a estudiar a Catalunya, per moltes qüestions. D'això en parlarem. La baixada d'estudiants d'aquest any és de prop del 20%, i això va cap amunt. La xifra d'estudiants que no venen seria una xifra negativa. Suposo que en funció del barri que agafi aquesta xifra, d'aquest 20%, ho pot interpretar com bé li vingui al gust. Però a vegades, suposo que en comptes d'agafar mans, en comptes de fer els territoris més propers, ens trobem que la cosa és molt més llarga, molt més distanciada. És curiós. Tampoc és un país tan gran perquè hi hagi tantes distàncies. Soc el José Miguel Cruz. Parlarem d'això d'aquí res. I us dono la benvinguda a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I el temps que ens espera, doncs ens ho estem més o menys com ahir. En aquest cas, no esperem cap mena de precipitació durant tot el cap de setmana, llarg, aquest que tenim per davant, temps molt estable, i el que dic ara segurament ja val per demà dissabte, per demà passat diumenge, fins i tot pel dia de la diada, dilluns, no? I és que tindrem un cel molt poc ennuvolat, turbulinós en algun punt, potser, i les temperatures doncs seran molt semblants a les d'ahir. Després esperem una màxima de 33 graus que s'assolirà més aviat cap a Ponent, no? Cap a Lleida. És cap aquí on possiblement tindrem aquests 33 graus, amb la costa, la façana, tot tres quarts del mateix. Molt estable, molta estabilitat, i insisteixo, tot això cap al cap de setmana seria la mateixa fotografia, tant dissabte com diumenge, com dilluns, aquest cap de setmana llarg. I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana, les portes precisament d'aquest cap de setmana llarg. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs encara no ha començat l'operació sortidents. Hem trobat amb un ensurt a la AP7, on una junta de dilatació s'ha malmès, i això ha fet que pràcticament una desena de vehicles punxessin rodes. Per sort no hi ha hagut cap ferit, però aquesta AP7 ara s'està reparant de manera urgent per doncs arreglar aquesta junta de dilatació. Hi ha un carril tallat i en aquests moments 15 quilòmetres de lentitud en sentit Tarragona entre Gelida i Castellbisbal. A banda, afegir retencions a Sant Feliu de Llobregat cap a la Diagonal, i també unes obres a la C-17 a Parets en sentit Vic, on hi ha un quilòmetre, hem de recordar, com tu avançaves, que sortiran entre avui i demà 420.000 vehicles, per tant, que circular si us diu amb molta precaució, i el més important, com sempre, és arribar a casa. Que tingueu bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies, Sílvia, cuida't molt.
Gràcies.
Per cert, que la junta de dilatació, ja per acabar de arrodonir, dius, junta de dilatació, però què és? Bé, són aquestes peces que són de cautxo i metall que estan als ponts, no?, de les autopistes, o qualsevol pont, i que serveix per, quan fa calor o fred, doncs absorbir aquestes dilatacions dels ponts. Per això es diuen juntes de dilatació. Doncs s'han fet malbés i estan punxant. És a dir, és el que tenim. Va, anem a parlar també de salut. Anem a parlar amb el Plan 1-2-3. Li vam parlar amb Laboratorios Clinitec, que són els creadors del Plan 1-2-3, experts en tractaments de pèrdua de pes, personalitzats amb ja el famós i popular Plan 1-2-3, efectivíssim, per combatre els excessos d'estiuencs i no morir-los de fam a l'intent. I tenemos a la dietista de Clinitec al teléfono. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy bien. Pues vamos a hablar de plan 1-2-3, porque si el reto es bajar de peso sin hacer dietas estrictas y sin matarte en el gimnasio, la solución, plan 1-2-3, nos ayuda a perder peso, nos hace una limpieza, porque no son batidos, seguimos comiendo. Lo podemos hacer incluso si comemos fuera de casa, sin efecto rebote, apto para todos, ¿eh? Tanto hombres como mujeres. Y el resultado, bajar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Vamos a pautar las semanas. La primera semana es el momento de los sobres de piña.
Ellos nos ayudan a hacer la limpieza, a eliminar todas las toxinas para que nos deshinchemos, para que bajemos más de una talla, que bajemos casi 2 kilos y además nos despedimos de esa retención de líquidos que tanto molesta.
La segunda semana vamos ya a poner en marcha los sobres de naranja.
Son pura fibra y prebióticos, ¿eh? Cuidamos la flora para tener buenas digestiones, combatir el estreñimiento y perder 2 kilos más.
Y la tercera semana rematamos con las cápsulas captagrasas.
Son saciantes, ¿eh? Nos calman la ansiedad, pero además nos atrapan esa grasa localizada para que sigamos perdiendo peso. El resultado, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Bueno, además, Enriquita, hoy es viernes y tenemos esa oferta fantástica todavía, esa oferta que viene con el plan 1-2-3. ¿Qué regalos hay?
Bueno, es un gran complemento, Cruz, ¿eh? Te regalo las 3 infusiones, la detox más la drena más la lipo, pero también de regalo el gel que lleva rolón incorporado, es reductor, destruye la grasa y es muy fácil de aplicar con su rolón. Viene gratis con tu plan 1-2-3 y solo tienes que marcar ese teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53 y adelgaza ya de 4 a 7 kilos en 3 semanas con el plan 1-2-3. Y ya sabes, con el plan 1-2-3 vienen gratis estas infusiones, la detox, la drena, la lipo y el gel adelgazante. Así que lo único que tienes que hacer es llamar a ese teléfono, 650-51-52-53. Es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1-2-3. Y es que además lo vamos a notar en el resto del cuerpo, las rodillas, por ejemplo, Enriqueta.
En las rodillas, recobramos la cintura, estamos más ágiles, nos cansamos menos, regulamos el azúcar, el colesterol, la hipertensión, porque por fin consigues bajar de peso y bajar de volumen. Y lo vas a conseguir rápido, seguro, con tu plan 1-2-3, llamando a este teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta Patunets. Patunets, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu. Va, que de seguida parlem de que cada cop menys estudiants d'altres comunitats venen a estudiar a Catalunya. Yolanda Canales, bon migdia.
Bon migdia.
És una realitat, aquesta, eh?
Sí, sí, no? I ens hem de preguntar què és el que està passant, no? Perquè les universitats catalanes ja no siguin tan atractives per als estudiants activament, que venen d'altres punts d'Espanya.
De seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Pero antes, vamos a hablar de consejos para reducir el consumo, las emisiones, para ahorrar las facturas, que eso siempre viene bien, ¿no? De entrada, aísla bien tu casa, produce tu propia energía, controla el gasto del agua, porque no solo estarás mejorando tu hogar, sino que también mejorarás el hogar de todos, reduciendo tu consumo y tus emisiones. Y los que son unos auténticos expertos en hacer tu hogar más verde, confortable, práctico y acogedor, son nuestros amigos del Leroy Merlin, que te van a aconsejar las mejores soluciones, como instalar toldos, aireadores de agua para tus grifos, estufas de pellets, ventanas de PVC, superaislantes, soluciones de energía solar o aerotermia. Pregúntales cómo mejorar la eficiencia de tu casa para mejorar tu hogar y el de todos, porque todos los hogares pueden ser más sostenibles, el tuyo también, con menos emisiones, menos consumo y más ahorro en tus facturas. Y eso también te interesa. Así que ve a tu tienda más cercana y haz tu hogar más verde con la ayuda de los expertos de Leroy Merlin. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atassi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les universitats catalanes cada cop són més atractives, menys atractives, pels alumnes que venen fora de Catalunya, d'altres comunitats. Yolanda Canales.
Sí, segons les dades de preinscripció, per exemple, del govern català i que recullen, per cert, els nostres companys del diari ABC, doncs han caigut un 50% les sol·licituds d'estudiants que venen de la resta d'Espanya. S'han passat de les 10.500 del curs passat, del curs 2022-2023, a les poc més de 5.000 d'enguany. S'ha mantingut, tampoc és que hagi crescut, però de forma destacada, la xifra d'estudiants estrangers, això sí, que volen estudiar a Catalunya. I, de fet, ni des del propi govern ni tampoc des de les pròpies universitats s'expliquen a què es deu aquesta situació, no? Què és el que està passant? O no ho volen veure, que això també és una altra cosa. El preu dels estudis sembla que no és un element que tingui a veure, tenint en compte que el curs passat la Generalitat, o almenys aquests últims cursos, no? La Generalitat va baixar un 30% el cost dels crèdits i Catalunya se situa en una posició intermitja dins el rànquing espanyol pel que fa als preus. Mm-hmm. És a dir, el que diuen des del govern, que si abans era car i era una qüestió de preu, s'hauria d'haver notat molt més abans que no pas, per exemple, aquest darrer
llavors,
any.
Llavors, hi ha d'haver altres motius que les facin menys atractives.
Això ho diuen, per exemple, algunes associacions d'estudiants constitucionalistes o també d'universitaris que aposten, per exemple, per uns campus lliures de politització, doncs, que es pot deure a la situació política que s'ha viscut a Catalunya els darrers anys, el clima, que fins i tot també s'ha pogut veure a les universitats, no ha estat el més adient. La pròpia politització dels campus, com dèiem, els rectors posicionant-se a favor de les tesis del govern en determinades qüestions, com la immersió lingüística o fins i tot el que s'anomenava el dret a decidir, això s'ha fet. Tots els rectors de les universitats públiques han anat en la mateixa direcció. I el fet que també que el 80% de les classes, aquest és un objectiu de la Generalitat, per cert, aquí sí que valen els percentatges, a les escoles i als instituts no, però aquí sí, doncs que siguin en català. Són factors que poden haver influït
en tot això. Doncs mira, si et sembla, Yolanda, tenim el telèfon per comprovar-ho de primera mà i tenir l'opinió de primera mà d'un estudiant, concretament de la Universitat Pompeu Fabra. Es diu Hugo Escarpa, és de Madrid i està estudiant a Barcelona. Hugo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar aquí con nosotros, Hugo. Bueno, primero, ¿qué estás estudiando?
Pues mira, yo estudio Criminología y Políticas Públicas de Prevención en la Universidad Pompeu Fabra.
Ajá. ¿Y por qué decidiste venir a Barcelona a estudiar?
Bueno, a mí Barcelona es una ciudad que siempre me ha gustado mucho y entre varias opciones que tenía de irme a estudiar en algunas comunidades de España, pues decidí al final venirme a Barcelona.
¿Qué pros y qué contras has encontrado? ¿Hay alguna cosa que te haya sorprendido?
Sí, la verdad que la crispación política que se vive en las universidades de Cataluña para nada es como la cuentan y siempre va a peor. La verdad es que es una impresión que me causó mucho impacto al llegar a las universidades.
A ver, cuando hablas de crispación política, ¿te refieres a que hay más crispación política de la que cuentan o menos?
Más.
Más crispación política. ¿Y qué experiencia has tenido tú con esa crispación política, por ejemplo?
Bueno, yo estoy en una asociación que se llama Sacabat y siempre que hemos intentado, manifestarnos, siempre que hemos intentado hacer algún tipo de actividad en las universidades, siempre hay grupos a políticos que son contrarios a nosotros, que vienen a boicotearnos, que vienen a insultarnos, a agredirnos, y para nada tenemos apoyo de la universidad para, bueno, para combatir este tipo de actos.
O sea, en el principio, la crispación política en las universidades sería... ¿Esto es lo que más te ha sorprendido? Por ejemplo, ¿la cuestión idiomática ha sido algún problema para ti?
Sí, la verdad que sí. Yo la primera vez que llegué a Barcelona, cuando fui a dar clase a la universidad, bueno, tenía ya interiorizado que iba a haber algunas clases en catalán, pero la mayoría son en catalán y los profesores tampoco te ayudan a poder integrarte dentro del grupo, de la clase, y es un poco complicado.
Claro, eso te iba a preguntar yo, Hugo, porque, claro, la idea es decir, sabías a dónde venías, ¿no? Quiero decir que si vienes a Barcelona o a Cataluña, habrá clases en catalán, esto lo sabías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que no se echa una mano a la adaptación, a ayudar en este tipo de cuestiones? ¿Sería este el problema principalmente?
El problema no es tanto la lengua, porque al final una lengua es riqueza y se puede aprender, sino la manera en la que te la imponen y que tampoco te ayudan, siendo de fuera de Cataluña, a integrarte y a hacer un buen uso de la lengua, a querer interesarte más por ella...
Uh-huh. Entiendo lo que dices. Y Hugo, ¿esto que has vivido tú? ¿Has visto otros compañeros o compañeras que también les haya pasado? Porque igual uno puede pensar, ostras, qué mala suerte he tenido, ¿no? Como el taxista, ese burro del taxista que me ha pillado, pues, igual he tenido mala suerte. ¿Esto lo encuentras que es algo generalizado lo que te ha pasado a ti?
Sí. Yo tengo compañeros que les han negado exámenes en castellano por el simple hecho de estar en Cataluña y siendo de otra comunidad autónoma distinta a donde estamos en Cataluña y que no han podido realizar el examen en condiciones adecuadas porque no entienden el catalán.
Uh-huh. ¿Conoces compañeros que por este tipo de motivos hayan decidido irse a estudiar a otro lado? Pues estaba en Barcelona, porque hablamos ahora mismo de Barcelona, pues, pero me voy a ir a otro lado precisamente por este tipo de cuestiones.
Sí. Caray. Con unos cuantos que tenían tenían su afiliación en una universidad catalana y han decidido en segundo curso ya terminar el resto de los estudios en Madrid porque al final es una situación que no a nadie le gustaría vivir.
Mm-hmm. Bueno, cuando uno escoge una universidad fuera de su territorio, en este caso sería tú Madrid y vienes a Barcelona, aparte de que te encanta la ciudad, supongo también... No diré Erasmus, ¿no? Pero es conocer un poco más el territorio, en este caso. ¿Lo estás consiguiendo, Hugo?
Sí. Todo lo que es el conocimiento fuera de las universidades, el disfrute con tus compañeros, con la universidad, con quitando todo el tema político y de la lengua, para mí todo esto ha sido una experiencia, la verdad, que muy, muy acogedora.
¿Cuánto tiempo llevas, Hugo?
En Barcelona llevo ya un año y medio.
Un año y medio. ¿Y qué tal llevas el catalán?
Bueno, el catalán, a ver...
No es difícil, no es difícil el catalán, no es difícil.
No
puedes decirme que es difícil porque no puede ser difícil.
No lo es. Cuesta un par de meses adaptarte, pero bueno, a mí es que me gustan mucho los idiomas y...
Ah.
Y bueno, he puesto todas mis fuerzas para intentar integrarme y la verdad que bastante bien.
Bueno, me quedo precisamente con una de las cosas que has dicho, Hugo. No es una cuestión de idioma, es una cuestión de cómo se impone las cosas. La imposición a veces provoca unos efectos directamente contrarios a lo que se intenta. Pues, Hugo Escarpa, estudiante de la UPF, oye, muchísimas gracias por habernos explicado tu experiencia, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs aquí ho teníem, precisament. Hi ha una cosa clara, el català no... Home, per un xinès igual sí, però per algú que parli habitualment espanyol doncs no ha de ser un problema, no?
Mira, nosaltres fa potser uns mesos vam parlar amb una noia que es deia, o que es diu, vaja, Adela Arteta, i ella ens explicava que va demanar a un professor, també que hi ha professors més o menys compromesos amb la causa, no sé si m'explico. Li va demanar doncs, que li traduís al castellà o que li expliqués en castellà algunes coses, alguns conceptes de la classe que no havia entès. Diu, doncs, va preferir parlar-me en un mal anglès, diu, perquè parlava fatal anglès, que fins i tot en castellà. Això, Adela Arteta. Però bueno, en tot cas, és algo que no només es noten en les universitats públiques, també, per exemple, en les escoles de negocis importants aquí de Catalunya, de SADE o IES, han baixat molt, o sigui, contrasta molt la baixada d'estudiants a la resta d'Espanya amb la pujada d'estudiants internacionals. Ho han dit públicament, els seus responsables. SADE, per exemple, ha passat d'un 45% a un 60% d'alumnes estrangers.
Doncs, Yolanda Granelles, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
De seguida actualitzem titulars aquí a COPE Catalunya i Andorra. Arribarem a dos quarts de dues del migdia, ho he dit bé. I després d'actualitzar titulars parlarem, atenció, és una xerrada, jo crec que molt interessant, de grafologia, de l'anàlisi de com és una persona, de verificar la signatura d'una persona. Com s'ho munten els grafòlegs? Quins són els àmbits de la vida on podem aplicar la grafologia? En parlarem amb una grafòloga que porta des de tota la vida, 30 anys fent-ho. En parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia d'aquest divendres 8 de setembre, a la porta d'un cap de setmana llarg. Dilluns, ja sabeu, tenim la Diada de Catalunya, que és festiu, en aquest cas, la Diada Catalana, en aquest cas. Actualitzem titulars d'aquesta jornada pel Carlos Osada. Com estàs? Benvingut.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, una última hora que ens diu que l'Ajuntament de Barcelona, concretament el cap del gerent de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, ha explicat que talaran les palmeres datileres de més de 10 metres d'alçada de la capital després que ni els experts del consistori ni l'informe encarregat han esbrinat per què una va caure i va matar una noia de 20 anys al barri del Raval el passat mes d'agost. Jiménez ha detallat que l'Ajuntament talarà els exemplars que superin els 10 metres d'alçada i els que superin els 5 metres i tinguin les característiques de la palmera del Raval, que estiguin malaltes. S'ha decidit talar un total de 540 palmeres, de les quals ja s'han retirat 308 després d'haver retirat 1.224 de les 2.500 que hi ha a la ciutat. Xifres, podríem dir, autènticament astronòmiques. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana, concretament dijous, un home de 26 anys a Lloret de Mar per presumptament divulgar discursos d'odi LGTBI-fòbics, racistes i ideològics a les xarxes socials. El detingut suposadament transmetia el seu discurs amenaçador des de múltiples perfils i després d'escorcollar el seu domicili, els agents van trobar una arma llarga tipus carabina amb munició, textos relacionats amb la ultradreta, banderes i adhesius i cartells i també pancartes vinculades sempre, diuen ells, segons els Mossos, a la dictadura franquista. I encara un altre operatiu policial, concretament de la Guàrdia Civil, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i la policia local de Santa Maria de Palautordera, ha permès recuperar 87 motos robades a tot Espanya i que es trobaven en una finca d'aquest municipi. Els vehicles eren en una trentena de trasters de la casa. També van detenir dues persones que estan acusades d'un delicte de receptació i van intervenir una arma curta de foc i també una arma llarga d'aire comprimit. Doncs, com pots veure, l'activitat dels pispes, que no s'atura, però la policia sempre s'enxampa, triguen més
no
o menys, però sempre...
No fan vacances, s'adapten a les circumstàncies. No,
sempre.
Carlos,
doncs
gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Bon cap de setmana, cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, bon què tal? Bon dia.
Escolta, a mi, avui si Espanya...
Escolti, més val que guanyem.
Ha de guanyar.
Sí, perquè si no...
Hi ha complicacions.
Parlem, evidentment, d'aquest Geòrgia-Espanya, que ens amenitzarà la tarda de divendres. El partit comença a les 6, per allò de la diferència horària amb Geòrgia. Per tant, des de 6:15 de la tarda, tiempo de juego, per veure què fan els homes de Luis de la Fuente en aquest partit, on veritablement se la juguen en aquesta fase de classificació. Recordem, 3 blaugranes en la concentració de la selecció espanyola, l'absoluta Valde, Gavi i Lamine Yamal, que podria batre tots els rècords de precocitat i de joventut si és que definitivament s'estrena amb l'absoluta d'Espanya en el partit d'aquesta tarda. Atents a aquest partit, atents a la resta de partits FIFA, perquè, per exemple, aquest vespre els Joaos, Joao Félix i Joao Cancelo, tenen compromís amb Portugal, Dali Blin i Frenkie de Jong van jugar ahir amb Holanda, o sigui que estem pendents d'aquests calendari FIFA que ens porta aquests partits internacionals, que ens porta un petit ensurt amb la figura de Leo Messi, que va demanar el canvi en el partit amb la selecció d'Argentina i que va generant notícies de cara a aquest cap de setmana. A casa nostra, el Barça, embolica amb l'horari del Barça-Sevilla, partit que estava programat per divendres. S'han adonat a Can Barça que hi ha 2 concerts al Palau Sant Jordi i diuen, ostres tu, igual que si posem el partit dissabte i tal, i la Liga de moment sembla que no està per garantir aquest canvi d'horari que podria provocar un problema de mobilitat a l'entorn de l'Estadi Olímpic de Montjuïc i del Palau Sant Jordi.
És previsible aquest caos de mobilitat, eh?
Doncs anem a veure com s'acaba cuinant tot, perquè ara mateix està molt complicat aquest canvi d'horari del Barça-Sevilla. Un Barça que també en els despatxos estudia fer amb De Jong la mateixa maniobra que va fer amb Ter Stegen, renovació amb diferiment del contracte per tal d'encaixar el fair play financer. El Girona és notícia calents. El defensa que marxa cedit a l'AEK d'Atenes i que, per tant, allibera una fitxa amb Montilivi per possibles futurs moviments de mercat. I a la Lliga de Segona, avui, a les 9 de la nit, Levante Espanyol, un espanyol que afronta aquest partit sense els internacionals, Keydi Vare i Martin Braithwaite, i sense els lesionats Keita Valdé i Brian Olivan. Lliga femenina, hi ha vaga. Sembla ser que no arrencarà aquest cap de setmana la Lliga Femenina. Continua la negociació d'aquest conveni col·lectiu. I, escolti, bomba al Mundo Bàsquet perquè la selecció de Sèrbia, amb un vell conegut de l'afició del Barça, Svetislav Pešić, ha eliminat a la Canadà del català Jordi Fernández. L'ha deixat fora del Mundial. Canadà era la sensació, i diem era, perquè Sèrbia els ha eliminat i jugaran la final del Mundo Bàsquet, probablement contra els Estats Units. Pendents d'Alcaraz, d'aquesta matinada, Open USA de tenis, i, evidentment, de la Vuelta a Espanya, etapa reina avui, amb la pujada al Tourmalet.
Poca broma, el Tourmalet, eh? És mític en les
Vueltas. És etapa Tour, però és etapa Tour, claríssimament.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Cuida't molt,
Fins dilluns.
Dilluns vostè estarà aquí.
Dilluns.
Celebrarà vostè amb mi la Diada de Catalunya.
Jo vinc a treballar. Vostè ve a treballar el dilluns?
Sí, tant que vinc a treballar, clar.
Doncs celebrarem junts l'11 de setembre.
Molt bé, gràcies, José Luis. Cuidi's.
Adéu.
Ja sabeu que comencis minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Batllori. El José Luis ara marxava, però penso que... Tu ets de menjar bé, no, José Luis? Tu ets de bon menjar, de bona teca, no? T'agrada la carn?
Vol que desvelli secrets secretos de Alcoba aquí a la redacció de Cope?
No, home, jo només et demanava
aquest grup de WhatsApp que hem fet... Bona cuina.
Grup de gourmets,
eh?
I sap què restaurant estarà dins d'aquest grup de gourmets per anar?
Quin?
La Cabrera Barcelona.
Ah!
Perquè si vols menjar bona carn, bona teca, la Cabrera Barcelona és que no t'ho pots deixar anar. És originari d'Argentina, allà ho va crear aquest assador al 1600 de Buenos Aires, el xef Gastón Ribeira. És la Cabrera Barcelona, la millor carn argentina en una experiència única pels amants de la carn. Sí, fan altres coses, eh? No només fan carn, fan altres coses també, però l'especialitat, doncs, és la carn, el chorizo criollo, por favor. Que locura. On estan? Carrer Diputació 239. Carrer de la Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya. Entre Balmes i Rambla Catalunya. Carrer Diputació 239. Per viure aquesta passió per la carn i el foc, pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. I de seguida parlem de grafologia aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
I tu?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempo de juego.
Lo pasamos de miedo.
Si viéramos la música de Expediente X.
¡Uf! Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí,
yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento. Historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos. Podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Y Elijah Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que...
Com funciona la grafologia? Què és? Segurament, si... Us poso un exemple molt clar per saber on estem, no? Si mireu aquestes sèries que hi ha a diferents canals de tele de cases d'empeño, supercases d'empeño, la casa d'empeño, allò que quan porten un llibre o porten un document que està signat per un jugador de béisbol molt famós i es vol comprovar que aquella signatura sigui autèntica, doncs criden a un grafòleg que autentifica, un expert en aquests tipus de signatures, que autentifica que aquella fisignatura doncs és autèntica. Seria la superfície de tot això, no? Però què més? I a què més es pot aplicar tot això? Doncs parlem amb la grafòloga i pèrit cal·ligràfic, la Imma Lidón, que porta un munt d'anys en tot això. Imma, bon dia, benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Imma. Bé, d'entrada, la grafologia, què és? A què es dedica? Quin és l'objectiu de la grafologia?
Mira, la grafologia és una disciplina que es sustenta amb un conjunt d'hipòtesis, de teòriques, de teories, que postulen que a partir de l'estudi de l'escriptura manuscrita es pot definir la identitat de l'individu, llavors estaríem parlant de lo que és els informes grafològics de personalitat, i també del reconeixement de l'autoria d'un escrit, que seria del que estaves parlant inicialment, que era identificar doncs, si una firma o una escriptura l'ha fet una persona o una altra.
A què es pot aplicar?
Mira, el que t'he dit en principi, no?, que és la interpretació de la personalitat, no?, la grafologia judicial, després...
Cinc cèntims. Grafologia judicial, què seria exactament?
Mira, la grafologia judicial doncs és quan doncs hi ha una persona que diu, mira, jo aquest document no l'he firmat mai o no recordo haver-lo firmat mai, o no reconec l'escriptura, perdó, no reconec la firma, o, per exemple, un testament hològraf, que encara que sembli mentida, encara es fan molts testaments hològrafs, o sigui, persones que en un moment donat o que es veuen propers a la mort i pensen, ai, no tindré temps d'anar al notari, i agafen un paper...
I ho escriuen.
I escriuen.
Llavors, els grafòlegs, el paper vostre seria autentificar que aquella escritura, aquella signatura és de la persona que diu que és. Una empresa pot encarregar un grafòleg, jo què sé, un informe sobre personalitat d'unes persones que vulguin contractar o no? Es podria fer això, sí?
Això és un altre dels vessants, que és la selecció de personal. O sigui, això és molt interessant perquè, clar, les empreses tenen doncs, els seus psicòlegs, que fan els processos de selecció, fan els seus psicotècnics, etcètera, no? Però arriba un punt que es troben amb un problema, i és que pot ser que hi hagi quatre persones amb un currículum idèntic i dius, a veure, aquests quatre que han quedat preseleccionats, ara jo a qui agafo d'aquests quatre? Per què trio un i no l'altre? Aleshores, això no t'ho diran ni els psicotècnics, ni l'entrevista, ni el currículum, perquè les tres coses que t'he dit es poden falsejar.
Llavors, clar, jo estava pensant ara, carai, els grafòlegs segurament ara tindreu la vida una mica més difícil perquè cada cop s'escriu menys a mà, no? Com està afectant tot això? Sobretot a les persones que estan molt acostumades ara a escriure en ordinador, en mòbil i tal, i hem abandonat una mica, jo m'incloc perquè és veritat que cada cop escric menys a mà. No sé si això pot afectar o no pot afectar a l'hora de ser més precís o no.
Mira, això és un autèntic desastre, absolut desastre, però a veure, això està sustentat amb estudis i investigacions fets per neuròlegs i neuropsicòlegs, que ens parlen dels beneficis cognitius, t'estic dient, que aporta l'escriptura a mà. Perquè, fixa't, quan tu escrius, com a mínim, aquesta activitat inclou quatre processos cognitius. Primer, has de planificar el missatge, què vols dir, no? Aquest missatge l'has de construir amb unes unitats sintàctiques. Has de seleccionar bé les paraules, les que siguin més adequades. Has d'activar els processos motors per escriure. O sigui, la mà ha de seguir la teva idea i poder-la plasmar al paper, no? Llavors, clar, aquí, en aquests processos, intervenen diferents àrees del cervell. S'activen diferents sistemes neuronals que treballen junts. Llavors, això vol dir que quan escrivim a mà, es posen en marxa alhora neurones de l'escorça prefrontal, frontal, temporal, parietal, occipital. Llavors, clar, això vol dir que les persones que escriuen a mà, sobretot a partir de certa edat, és que de 60 anys, no t'estic pas dient una edat molt, molt avançada, a partir de 60 anys tothom hauria d'escriure a mà una estoneta durant el dia. Perquè fent això estan enfortint la seva reserva cognitiva, estan millorant les funcions cognitives, com la memòria, l'atenció, la concentració, la sensopercepció, el processament de la informació. I en el cas de que, per desgràcia, un dia arribessin a tenir un deteriorament cognitiu, si estan acostumats i escriuen cada dia, aquest deteriorament cognitiu avançarà més a poc que una altra persona que no escrigui.
D'acord.
No és només escriure, també és llegir...
Sí,
també...
sí, vull dir, és el conjunt de coses aquestes. De fet, hi ha un informe també catastròfic sobre el nivell de comprensió lectora a Catalunya, que està pel terra, vull dir, que estaria aquí i tot s'agafa de la mà. Escolta'm, ja tot això, ja que estem parlant d'escriure i tal, apliquem-ho al col·le, ara que comença el col·le, i als nanos. Com s'aplica a la grafologia infantil als nanos?
Mira, la grafologia infantil, el que tu fas una anàlisi d'una escriptura d'un nen i tu el que veus en aquesta escriptura és si la seva maduració escriptural es correspon amb la seva edat cronològica. Què vol dir? Que ens podem trobar amb un nen que té 10 anys i que la seva escriptura doncs ens doni una edat de 7. Llavors, què significa això? Doncs que aquí hi ha una disgrafia. Una disgrafia vol dir una escriptura deficient que no implica que hi hagi cap alteració de tipus neurològic, intel·lectual, res d'això. Simplement que aquesta escriptura no ha madurat de la mateixa manera que el nen doncs, ha anat madurant. I aleshores es fa una reeducació escriptural. Els motius d'aquesta disgrafia doncs, poden ser des de mals hàbits escripturals doncs, perquè agafi malament el bolígraf o posi una postura rara del cos o perquè no ha interioritzat les formes de les lletres o que és un nen caòtic. Mira, te diré una cosa que... Si hi ha pares que ens estan escoltant, potser somriuran, no? Perquè... si tenen un fill que és caòtic, que té una habitació que sembla un camp de batalla, si té una taula de treballar que és un caos, si és un nen destraler marranot, jo poso la mà al foc, que és un nen que té una lletra, desastre. Perquè sol coincidir que quan no hi ha ordre físic, no hi ha ordre mental i l'escriptura doncs, va de la mà a tot aquest caos.
És al·lucinant. És un món curiosíssim, la veritat, eh? Imma Lidón, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies.
A tu per atendre'ns. I a més, tira milles per aquí, en funció de la manera de ser, de la manera de formar i, sobretot, com afecta, i és la part interessant, sobretot el fet de cada cop escrivim menys. Cada cop escrivim menys, a mà, amb boli, amb llapis. Bé, és un què, i possiblement la modernitat ens porta a tot això, però hauríem de tenir en compte per això, per la part cognitiva que explicava molt bé la Imma. De seguida parlem de cinema. M'estrenem les recomanacions del cinema cau, el cinema amagat que ens porta el Tyson Cau. Avui porta una sèrie sobre Pinochet que pot ser interessant. Però abans, no sé si tens el cap vent del teu cotxe. Doncs si tens el cap vent del teu cotxe, escolta això. Perquè Record Motor és el millor lloc per fer-ho, per vendre el teu cotxe. Per què? Doncs perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i, a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, doncs et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Preu que toqui, més 200 euros si vens de part de Cope Catalunya. Així que visita recordmotor.com. Amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Torna al cinema. Torna al cinema, bueno, al cinema i pel·lícules d'aquelles que possiblement no trobarem a la cartellera, a la pantalla gran, de tant en tant sí, però que sí que trobarem en plataformes. Podemos decir que es cine para gourmets, en este caso. Taixan Cao, crítico de cine, com estàs?
Com estem, Josep Miquel? Doncs el Festival de Cinema de Venècia, que sí, està doncs, ara mateix, porta moltes novetats i l'important potser és que el dia 15 de setembre s'estrenarà a Netflix una pel·lícula força interessant del senyor Pablo Larraín que es diu El Conde.
Yo no quiero vivir 250 años más.
¿Por qué?
Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
Quina bona pinta té això.
Sí,
Jo no quiero vivir 250 años más. ¿Qué fa? Qui és la veu?
Doncs és del senyor Augusto Pinochet.
Augusto Pinochet. Té una bona pinta aquesta sèrie.
Sí, sí, el tràiler és espectacular, està molt bé. En blanc i negre. En blanc i negre. I...
Està tot en blanc i negre, aquesta sèrie?
Sí. És pel·lícula, és pel·lícula.
Ah, aquesta pel·lícula.
És pel·lícula i doncs, l'han presentat al Festival de Venècia amb molt bones crítiques. Doncs ha estat nominada, per exemple, al Lleó d'Or, a la Copa Volpi, la Copa Volpi a la millor actriu, etcètera, etcètera, i ens presenta la possibilitat de que Augusto Pinochet fos un vampir. Està una mica cansat de...
Ho dius en sèrio, això?
Sí, està cansat una mica. És una forma soterrada de crítica, doncs, amb força ironia, no?, convertir a una persona força dolenta.
Home, que xuclava la sang, estic convençut, i segurament si hi hagués un xilès escoltant el programa, clar, estarà d'acord que xuclava sang, eh?
Xuclava força.
Força sang,
I ho diu a la pel·lícula, no? I es presenta com un vell innocent, no?, que va amb el seu taca-taca, ja és força gran, sí, retirat amb la seva família, apartat del món, mm, però per la nit doncs, es posa el seu uniforme de general i surt volant doncs, a menjar-se, a cruspir-se a la gent. No?
Això que està a Netflix?
Sí, sí, el dia 15.
El dia 15 estrena Netflix.
Està prevista la seva estrena.
Té una pinta, la paranoia és important, eh?
Sí, sí. El tràiler
és... Comencem bé temporada amb comencem això, eh? Bé. Comencem bé temporada. Molt bé. Anem a per la tercera.
La tercera és un altre referent intel·lectual. És una minissèrie que la podem trobar a Netflix i es diu Arnold. I sold myself on that
stage. Ladies and gentlemen, people screaming. Per què? On hi ha milers de persones cridant?
Estan cridant, escridassant per haver a l'Arnold Schwarzenegger.
Oh, Arnold Schwarzenegger.
Sí, és un documental biogràfic amb la participació personal del mateix Arnold Schwarzenegger. Són tres capítols d'una hora que fa doncs, un repàs a la seva vida doncs, des de que era jove. O sigui, són tres capítols, l'esportista, l'actor i el polític. Hi han crítiques variopintes que diuen, per exemple, alguns que no es centra doncs, a les parts fosques, però és un documental... Jo penso que no cal. És un documental, sobretot, encoratjador.
Parla dels seus mèrits i de,
dels seus mèrits,
bàsicament,
i
no? Des de que va començar.
De com no ser ningú i viure doncs, una vida una mica difícil. Doncs, les relacions amb el seu pare doncs, eren força difícils, perquè era un austríac ex-nazi que la pallissava, doncs sortir de la muntanya amb la seva motivació personal, la seva projecció dels seus somnis, arribar a l'esport, ser el número 1 i el seu salt a Hollywood. I de Hollywood, quan ja doncs, és famós i té calés i això, doncs, els seus somnis complerts, doncs, dedicar-se a la gent mitjançant la política. 8 anys que va estar a la política entregant-se a la gent, no? I ell és una de les persones que pensa que es pot canviar el món i és un documental, doncs, força inspirador en aquest sentit.
Parlem del documental que està a Netflix, no?
Sí.
Documental m'has dit? A Netflix.
Sí. Arnold.
Molt bé. I amb què tanquem?
I tancarem amb una minissèrie que també la podem trobar a Filmin, una minissèrie de 4 capítols de 20 minuts, o sigui que la pots veure d'una tacada, i es diu The Architect.
Jeg er interessert i boliglån. Da var det... Julia
Alting. I de què va aquesta minissèrie?
Sí, aquesta sí que és una mica agafapasta, és una minissèrie noruega que va estar escollida com a millor sèrie al Festival de Berlín i ens parla del problema que té la gent en general. És una mica un futur distòpic, però un futur doncs, que està a la cantonada. O sigui, és real. Mm. I ens explica això, doncs, com viure a Oslo és molt difícil i una noia que treballa de becària en un estudi d'arquitectura doncs aconsegueix fer un projecte perquè la gent pugui viure a dins d'un pàrquing. 1.000 vivendes dins d'un pàrquing. És això possible o no? I doncs és una sèrie que parla dels seus problemes personals, perquè ella mateixa no pot accedir a una hipoteca i el seu somni és hipotecar-se a 50 anys per poder comprar-se un pis i ella mateixa viu als pàrquings i quan li sorgeix l'oportunitat diu... Mira, hi ha un concurs per fer un projecte de com ficar 1.000 vivendes al centre d'Oslo. Doncs com ho monto? Com agafaria jo aquest pàrquing i el remodelaria perquè la gent pogués viure?
Bueno, si t'agrada l'arquitectura és un bon què, no? I a més, parla d'una problemàtica social que és de la vivenda, que totes les ciutats tenim aquest tipus de problema.
És una reflexió sobre aquest problema i sobre doncs, també la vida de la gent doncs, que no pot accedir a una vivenda i també com la generació de la gent de 30 anys doncs, també si es pot sentir doncs, realitzada la vida sense tenir parella, estan solteres, tenint condicions de vida força difícils, un treball una mica inestable, etc.
Doncs Tai Sankau, escolta'n.
Corteta i molt bona.
Tai Sankau, gràcies per tot i benvingut a la nova temporada.
De res, give me five.